UFO Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dimecres 15 de febrer, arrenquem edició informativa Ràdio Calella Televisió. Ho fem, com sempre, en primer lloc amb els titulars de la jornada i amb la Naomi Esteve. Bon dia.
Molt bon dia.
Vinga, comencem avui preguntant-nos com es distribueix el programa d'inversions per aquest any, per aquest 2023.
El pressupost municipal de l'Ajuntament contempla una partida d'1.854.000 euros per a inversions. Segons l'alcalde, el gruix serviran per desplegar actuacions i projectes de sostenibilitat, com ara, per exemple, la instal·lació d'energies renovables amb 600.000 euros. Mig milió més es destinaran a la compra de la planta menys 2 del jaciment del Roser.
Més coses, Esquerra obre la seva seu per escoltar la ciutadania.
L'alcalde pla republicà, Xavier Pons Domènech, que es posa a disposició dels calellencs i calellenques que s'apropin a la seu del carrer Sant Josep per traslladar inquietuds o propostes. Estarà oberta els dijous de 6 a 8 i els divendres de 11 a 1 del migdia.
I ja està tot a punt pel Carnestoltes.
Les activitats comencen aquesta tarda amb un taller de cares i carotes a la Biblioteca Municipal a les 6, adreçat a nens i joves d'entre 3 i 15 anys. Demà se celebrarà el dijous llarder amb espectacle d'animació infantil a la plaça de l'Església. Això serà a 6:15. I es faran festes de dispreses a l'Espai Jove el divendres i a la fàbrica el dissabte. Els udols de foc s'encarregaran de l'enterrament de la sardina. Això serà el dimecres de cendra, dimecres vinent.
La Ruada Carnaval de l'Almaresma serà el cap de setmana vinent. Hi ha pel moment 25 grups inscrits, 4 dels quals són de Pineda de Mar i, per tant, anfitrions. Més coses. El Saló del Manga frega els 3.000 assistents en la segona edició.
L'organització parla d'un esdeveniment consolidat i que pràcticament arriba al màxim d'aforament de la fàbrica on s'ha celebrat aquest cap de setmana. Molt bona resposta a la proposta d'activitats, però es pren nota d'alguns aspectes a millorar de cara a la tercera edició, la del 2024, per exemple, repensar l'oferta de restauració que es va muntar a l'exterior.
I el doctor Pere Puig ha recopilat els 450 anys d'història de l'hospital en el seu nou llibre.
D'Hospital Pau Peri a Hospital Comarcal de l'Almaresma és el nou llibre del doctor, on ha fet un treball de recerca i investigació de tots els canvis que ha experimentat l'Hospital Sant Jaume des del 1547 fins avui en dia.
Avui recuperarem algunes de les declaracions del doctor Pere Puig ahir al programa La Ciutat i pel que fa al temps s'espera un augment de la nuvolositat durant la tarda, sobretot bancs de núvols alts que es mantindran demà amb molta més densitat, tot i que ni avui ni tampoc demà s'esperen pluges aquí al Maresme. Les temperatures es mantenen estables, demà marcaran màxims de 16 graus. Els termòmetres han d'anar a l'alça a partir de divendres, donant pas a un cap de setmana que es preveu de molta, molta bonança. Les principals inversions del pressupost municipal del 2023 aniran destinades a desplegar actuacions i projectes de sostenibilitat. En total, es contempla una partida de 600.000 euros. 600.000 euros, que són un terç del total del programa d'inversions, que puja al 1.854.000 euros. En el seu directe a Instagram, la setmana passada, l'alcalde Marc Buch va donar-ne detalls.
Buch va detallar els principals projectes de sostenibilitat que es desenvoluparan durant aquest any, com es repeteix a la partida de 600.000 euros.
I on aniran destinats aquests diners? Doncs a la instal·lació d'energies renovables, a la renovació de la flota de vehicles municipals cap a vehicles elèctrics, la creació d'una bassa en el Parc del Mar, la zona de la Pedrera, millores al passeig de mar, sobretot a la balustrada, i també molt important, continuar amb la renovació dels contenidors.
Per quantia li segueix la compra de la planta menys 2 de l'Aldi, que s'integrarà a l'espai museològic de la Vila Romana del Roser, s'hi destinarà 500.000 d'euros. L'altra gran línia d'inversions és per equipaments culturals, principalment per a la sala Mozart, per culminar la posada al dia d'un centre escènic que es vol de primer nivell. S'hi destinen 200.000 euros.
A la tardor es substituiran totes les parets, s'arreglaran totes les parets, i ara el que ens falta ja serà doncs arreglar tot el terra, canviar tot aquest terra i finalment doncs canviar les butaques, que això amb aquests 180.000 euros ja està contemplat, i l'objectiu és que a finals del 2024 doncs ja estigui la sala Mozart totalment enllestida i tinguem un equipament amb les millors condicions perquè si vull continuar fent coses com doncs el cicle cultural de teatre que...
La partida d'inversions també contempla millores a la comissaria de la policia local i la compra de càmeres unipersonals que enregistraran les actuacions dels agents en una mesura encaminada a reforçar la seguretat i les garanties de la ciutadania. També es contempla seguir amb el pla de millores a la fàbrica Lloguet i Gurí.
Després de la pandèmia, Esquerra vol seguir recuperant el contacte directe i proper amb la ciutadania, obrint les portes de la seva seu del carrer Sant Josep, una iniciativa que van estrenar el setembre passat i a la qual li donen continuïtat de forma periòdica. Segons ha comunicat el partit, a partir de demà dijous, 16 de febrer, i cada setmana, dijous i divendres. Allà hi haurà l'alcaldable Xavier Pons Domena, que és el cap de l'oposició a l'Ajuntament de Calella.
Aquesta iniciativa neix de la necessitat d'escoltar i atendre les preocupacions reals de la ciutadania. Ciutadania, explica Esquerra de Calella en el comunicat fet públic en les últimes hores. El local del carrer Sant Josep obrirà portes els dijous a la tarda de 6 a 8 i els divendres al matí de 11 a 1 del migdia. Allà faran atenció presencial als calellencs i calellenques que vulguin treballar les seves inquietuds o vulguin presentar les seves propostes. El partit també ofereix la possibilitat de reunir-se amb els seus responsables a qualsevol hora i dia concertat de forma presencial o bé telemàtica.
Avui arrenca la programació del Carnestoltes a Calella, que s'allargarà fins al 25 de febrer amb la recuperada Rua de Carnaval de l'Almaresme. Avui la Biblioteca Municipal de Can Salvador de la Plaça ha obert inscripcions pel taller de cares i carotes adreçat a infants i joves d'entre 3 i 15 anys, que es farà aquesta tarda a les 6. Demà, la festa de dijous llarder a la plaça de l'Església, amb l'espectacle infantil La Cuca de Mil Colors, amb cançons, danses i jocs a càrrec de Grimpa Llunes, una festa de dijous llarder que començarà a 4:45 de la tarda demà.
L'Espai Jove de Can Saleta organitza una festa de carnaval pels usuaris de l'equipament amb concurs de disfresses, música i un pica-pica. Es farà aquest divendres 17 de febrer a les 6 i es pot obtenir més informació accedint a les seves xarxes socials. Dissabte es farà el pregó de la Reina i del Rei Carnestoltes des de la plaça de l'Ajuntament. Això serà a les 5. Seguidament començarà la Rua Infantil i Familiar, que passarà pels carrers Bisbe Sivilla, Romania, Església i Ànimes per encarar la fàbrica, on hi haurà la festa i el berenar popular amb la música del grup de versions per xics. L'accés és lliure i gratuït. La colla de geganters i grallers de Calella i l'agrupament Escolta Montnegre acompanyaran aquesta comitiva. A la nit s'hi farà el ball de disfresses amb DJ Yuri Ferrer, amb servei de bar a càrrec de l'agrupament Escolta Montnegre. Això sí, l'aforament estarà limitat.
La programació del Carnestoltes a Calella seguirà amb l'enterrament de les sardines, una activitat que organitza la colla de Diables Udols de Foc pel dimecres de Cendra, una data que marca el final del temps de disbauxa i l'inici de la Quaresma, un període de 40 dies d'austeritat previst a les celebracions de Setmana Santa.
La cita del 22 de febrer començarà amb la concentració de les vídues a la plaça Catalunya, 6:15, que és el punt on arrenca la cercavila de plors desconsolats que les portarà fins a la plaça de l'Església. Allà es procedirà a la lectura del Testament, un text que combina la ironia i el sarcasme, tradicionalment amb al·lusions a temes d'actualitat local. Udols de Foc que anima tothom a sumar-se a la celebració i disfressar-se, tenint en compte que hi haurà premis.
I com dèiem, la programació del Carnestoltes acabarà amb la Rua de Carnaval de l'Almaresme. Per cert, que la comissió manté obertes les inscripcions per participar-hi. Recordem que la Rua es farà el dissabte 25 de febrer unint les poblacions de Pineda de Mar i Calella.
Pel moment hi ha 25 grups participants d'arreu de Catalunya, de ciutats com Montcada i Reixac, Barcelona, Lloret o Tossa, i 4 que ho faran en qualitat d'anfitriones. Són les Pidanenques, Associació Carnavalesca Peti qui Peti, Los Chirigoteros, Los Pitorrisses, Els Xulos de Pineda i Entremaliats i Associació Arparar. El recorregut anirà de l'Avinguda de Mediterrani, el barri de Poblenou de Pineda, l'Avinguda Hispatinitat, el Riaranys dels Frares, Jacalella, carrer Moragues i Balmes, per enfilar la carretera fins a la fàbrica. És el lloc on es farà el final de festa amb l'entrega de premis a les millors comparses i grups.
Oh. El Saló del Manga ha tancat la segona edició amb xifres pràcticament de rècord. Segons l'organització, entre dissabte i diumenge, unes 3.000 persones van visitar el recinte de la fàbrica, on hi havia una seixantena d'estants de productes relacionats amb la cultura japonesa i on s'hi va desenvolupar també un programa d'activitats paral·lel amb tallers, concursos de karaoke i també de cosplay. Aquests dies es fa balanç de l'esdeveniment amb l'objectiu de millorar-lo de cara al 2024. Per tant, es confirma la seva continuïtat.
Els seguidors de la cultura manga han marcat Calella al mapa. Unes 3.000 persones han fet cap a la fàbrica aquest passat cap de setmana amb motiu de l'esdeveniment organitzat per l'associació xawanesa Kasuku i la botiga Matsuri. Una xifra que s'ha donat a conèixer en les últimes hores i que, segons Elena Burgoz, la portaveu, permeten parlar de consolidació del certamen en tan sols dues edicions.
Són gairebé 3.000, però és que l'any passat crec que eren 2.700. Jo crec que sempre voltarem amb aquest número. Per capacitat de la fàbrica Llobet, per número d'estants, és que no és un esdeveniment que puguem créixer, perquè l'espai és el que hi és. I jo crec que cada any, si continuem igual, serà més o menys el mateix.
Al Saló del Manga hi havia una zona d'estants amb una seixantena de parades d'empreses i entitats relacionades amb el món del còping japonès i un espai dedicat al joc i als tallers. S'han fet concursos de K-pop, karaoke i cosplay, que és el que més agrada als assistents.
I que la gent s'animi i que vingui disfressat, que és un dia que és per fer el burro i passar-s'ho bé. I és veritat, és que és per desinhibir-se, és com un carnaval però a nivell manga, és a dir, per que portin els nens disfressats, que són els que més ho disfruten, que no es tallin, que portin els nens disfressats, que són els que més disfruten després sense fotos.
L'organització fa balanç de la segona edició, pensant en millores de cara a la cita del 24. Han pres nota d'alguns aspectes que han fallat en l'oferta de restauració que s'havia muntat a l'exterior per tal de millorar la circulació dins la polivalent i la sala de columnes.
Altres notícies. Calella acollirà una de les quatre fires i jornades d'orientació educativa i professional que s'han celebrat o se celebraran en les pròximes setmanes al Maresme per ajudar el col·lectiu juvenil en el moment de prendre una decisió important sobre com encarrilar el seu futur. La d'aquí està programada per finals de març. Serà el dia 30 i tindrà lloc a la fàbrica. Serà la sisena edició de la jornada d'orientació sobre l'oferta de formació professional que hi ha a les poblacions de l'Alt Maresme. El referent d'ocupació juvenil del Consell Comarcal i serà compartint estant amb el personal tècnic de l'Espai Jove, el d'aquí Calella. S'informarà allà sobre els recursos existents a la zona. També hi haurà certàmens a Premià de Dalt i Vilassar de Dalt, que en aquest cas són seu aquests dies de la primera fira d'orientació laboral i educativa. Comparteixen seu. També hi haurà Mataró Orienta, la capital de la comarca, que es farà del 22 al 25 de març. El Consorci de Residus del Maresme ha començat aquesta setmana els treballs de protecció de les troballes arqueològiques del Solar, on anirà el Parc Circular Mataró-Maresme, el jaciment de Cala Madrona de Mataró. Aquest és el primer pas de l'acord al que han arribat amb l'Ajuntament de Mataró i la Generalitat després que s'hagi acabat la segona de les intervencions arqueològiques que es van iniciar a l'octubre del 2021. L'acord, fruit d'un informe redactat pels serveis d'arqueologia de l'Ajuntament de Mataró, recull que les troballes, un centenar de tombes que daten del segle I i del segle V i VI, entre d'altres, són molt importants per explicar en aquest cas l'origen de la ciutat de Mataró i, per tant, es retiraran conservant-ne l'estructura i els paraments originals mitjançant una empresa especialitzada per la seva posterior restitució i divulgació en un emplaçament que haurà de determinar en tot cas el consistori. Un cop retirades les troballes es podrà reemprendre la licitació de les obres de construcció de la primera fase del parc circular, que havien quedat aturades a inicis de l'any 21 justament per aquestes troballes aparegudes en la prospecció arqueològica. Recordem que el Parc Circular Mataró-Maresme és un projecte pioner a Europa finançat pels fons europeus que neix amb la voluntat de promoure la reparació i reutilització de materials i productes per així reduir la producció de deixalles a la comarca. Si no hi ha més imprevistos, l'equipament es podria inaugurar a finals de 2024 o principis del 2025. En un altre ordre de qüestions, l'Agència Catalana de Consum ha endegat una campanya d'inspecció del mercat de patinets elèctrics per garantir que les empreses i els establiments que produeixen, distribueixen o bé comercialitzen els productes compleixen la normativa de seguretat. En la primera fase de la campanya s'han mirat 5 models de patinet elèctric distribuïts a grans superfícies comercials. S'ha detectat incompliments esmenables d'etiquetatge en 3 dels productes i n'ha prohibit la comercialització de 2 d'ells per incompliments en la part elèctrica o mecànica. Durant els propers mesos, la inspecció de consum continuarà amb el control, bàsicament, de l'etiquetatge. I es compleixen 20 anys de la primera cirurgia de còlon per laparoscòpia a l'Hospital de Mataró, de la mà del que llavors era el cap de cirurgia, Xavier Sunyol. 20 anys després, l'equip, que lidera ara Òscar Estrada, realitza ja el 90% d'aquest tipus d'intervencions programades per laparoscòpia. Només s'utilitza la cirurgia oberta en cas de contraindicacions anestèsiques o quirúrgiques. En un any, 100 pacients són sotmesos a aquest tipus de cirurgia a l'Hospital de la capital del Maresme. Té avantatges pel pacient perquè, de fet, és una tècnica quirúrgica mínimament invasiva i que permet una millor i més ràpida recuperació. També menys complicacions, menys dolor postoperatori i una estada més curta d'ingrés a l'hospital. També afavoreix el retorn a una dieta sòlida i una recuperació més ràpida de la funció intestinal, amb menys possibilitats, doncs, de patir una obstrucció. Tot això comporta que el pacient retorni abans a les seves activitats quotidianes i al seu dia a dia. El doctor Pere Puig, cap de patologia mamària de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva durant molts anys, ara ja està jubilat, ha recopilat en un llibre els 450 anys d'història de l'Hospital Sant Jaume. En ell, amb un gran treball de recerca i investigació, detalla els canvis que va tenir el centre des de la seva creació l'any 1547 fins a l'actualitat. En una entrevista a La Ciutat, Puig va explicar que l'hospital té dues històries, des del 1940 cap endavant, on es va ampliar després de quedar devastat per la Guerra Civil, i des d'aquest mateix any cap enrere, de la qual diu que és una història molt diferent.
El doctor Pere Puig ha escrit un llibre sobre l'actual Hospital Sant Jaume de Calella i els seus 450 anys d'història, des del 1547, moment en què va néixer el primer hospital, una petita caseta on se tenien orfes, nens abandonats o gent que no tenia diners per anar a un hostal. Tot girava entorn al concepte d'hospitalitat.
El concepte d'hospital a l'edat mitjana, a l'edat moderna, era el concepte d'hospitalitat, o sigui, d'atendre en els necessitats. Però no atendre'ls només amb la seva malaltia, sinó atendre'ls també amb tots els aspectes de la seva vida. Se'ls donava de menjar, se'ls donava de vestir... Tot això era el concepte d'hospitalitat.
Aquesta primera casa va començar a créixer a partir del 1864. Fins aleshores, tal com assegura l'autor, va sobreviure com va poder. Va ser el canonge de la Seu de Barcelona, Tomàs Sivilla, qui va engegar l'ampliació de l'hospital. Segons el doctor Puig, un benefactor anònim, que podria ser el mateix bisbe, va deixar una aportació econòmica que va permetre enderrocar l'hospital per fer-ne un de nou.
Comença a créixer el 1864. Un personatge molt important de Calella, en Tomàs Sivilla, va aportar una deixa d'un benefactor anònim, i obro un parèntesis dient jo crec que era ell mateix, i aquesta casa es tira a terra i es fa un edifici nou d'una planta baixa i un pis. Fins aquí. Similar a el que hi havia, però més gran.
L'autor ha reivindicat el gran sentit de pertinència que tenen els calellencs i calellenques envers l'Hospital Sant Jaume. Ha assegurat que no és només un hospital, sinó que és el nostre hospital i que això és el que queda d'aquella primera caseta.
El que queda és l'última frase de la portada del llibre. Un hospital que neix del poble, pel poble. O sigui, van ser els habitants de Calella que van voler tenir un hospital de pobres en aquella època, però que al llarg dels segles i al llarg dels temps la resiliència del calellenc ha fet que aquest hospital vagi creixent. L'hospital sempre ha sigut volgudíssim per la gent de Calella. Mm. Sempre ha sigut el nostre hospital. És aquest esperit de pertinença.
Tots els beneficis que recaptin de la venda d'aquest llibre aniran destinats a l'Associació d'Amics de l'Hospital LAVA. Tots els interessats a comprar l'exemplar ho poden fer a través del telèfon de l'Encenall i a la llibreria La Llupa. Els voluntaris de LAVA també els estan distribuint.
Bé, doncs arribem a la recta final de l'informatiu, últims instants que dediquem a conèixer la previsió meteorològica amb el nostre home del temps, amb el Quim Serra. Quim, bon dia, què ens expliques?
Hola, molt bon dia. Avui la jornada de moment ha de continuar tranquil·la, en presència de més núvols que han passat aquests últims dies amb el cel serè. Hi haurà núvols alts en un primer moment, després núvols mitjans que mig taparan el cel, però poca cosa més. Núvols poc importants tant aquest matí com aquesta tarda, res de precipitacions i unes temperatures que avui es mantenen semblants a les d'ahir. De fet, fins i tot les mínimes a les fondalades de l'interior de la comarca han baixat una miqueta i, per exemple, a Tordera va tenir una mínima de 0 graus i avui d'un grau sota 0. Per tant, temperatura que torna a ser freda a primeres hores del matí, però al migdia tornem a arribar cap als 13-14 graus a la major part de la comarca. Per tant, el que dèiem, màximes semblants a les d'ahir, amb vents que es matinaran fluixos, aquesta tarda ja cap a sud-oest, situació marítima tranquil·la. Aquest matí mar arrissada, aquesta tarda marejol. De cara a demà poden quedar restes de núvols al matí, això farà que la temperatura mínima pugui pujar, però de dia doncs la màxima també serà una miqueta més alta. Per tant, continuem una mica amb la tendència, aquesta tendència de temperatures cada dia una miqueta més elevades, que continuarà també de cara al divendres i al cap de setmana, un cap de setmana de carnestoltes, amb un temps realment molt tranquil, un temps que es mantindrà dominat pel sol tant dissabte com diumenge, i amb aquestes temperatures doncs, notablement contrastades. De nit, a primeres hores del dia, doncs, l'ambient serà més o menys fred, però en canvi de dia gaudirem d'unes temperatures realment suaus, molt agradables. Dissabte alguna màxima cap als 17 graus, sobretot fins i tot fregant els 18, cap a zones de l'interior de la comarca, per tant, ambient molt suau al centre del dia. I diumenge, bàsicament el mateix, poden baixar una mica les màximes, però poca cosa. Per tant, de moment, continua l'estabilitat, continua la monotonia meteorològica i aquestes temperatures que, com ja hem comentat, no tindran res a veure les de la nit amb les del dia, perquè realment hi haurà molta diferència.
Una i 23 minuts, posem punt i final aquí a l'info d'avui, dimecres 15 de febrer, que hem fet amb la Naomi Esteve, a punt ella ja, acabant d'enllestir continguts pel programa d'aquesta tarda de l'Ona Maresme, que és el que esteu preparant, que és el que esteu ultimant.
Doncs avui ens visitaran dos joves maresmencs, estudiants de l'ESCA, que estan iniciant una campanya de crowdfunding per poder iniciar un projecte, un capítol pilot per vendre després en una plataforma i que la sèrie, el seu treball de final de grau, doncs pugui ser una realitat. En parlarem amb ells avui al programa. També parlarem d'història del Maresme amb l'historiador Xavier Torrentó des de Sant Vicenç de Montalt. Parlarem de les noves activitats que estan fent des del Rus de Tordera i avui ens visita l'advocada de consum del Consell Comarcal, Olga Safont, amb tots els dubtes que han fet arribar a la nostra audiència.
Molt bé, doncs tot plegat a partir de les 4.
Per cert, per molts anys, Olos Lleuri.
Gràcies. Gràcies, Naomi. Gràcies també a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. I tornarem a més notícies. Serà demà, com sempre, puntuals a la una. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.